L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia i benvinguts. Segon dia del mes de març. Amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, obrim durant els propers minuts l'actualitat que ens acosta al nostre territori. Salutacions cordials de qui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa aprovava ahir dilluns en sessió plenària l'estudi de viabilitat econòmic i financer de l'aparcament soterrat que s'ha de construir a la plaça Joaquim Bau, al barri de Ferreries. Aquest és un projecte vinculat a la nova piscina i complex d'aigües que l'Ajuntament construirà a la zona de l'estadi municipal. El nou aparcament tindrà dues plantes amb 290 places aproximadament, de les quals un 65% seran de rotació. El cost previst del pàrquing és de 5,5 milions d'euros. Aquest serà el segon aparcament de pagament que promourà l'actual equip de govern després que ja hagin començat les obres pel pàrquing del carrilet al barri del Temple. A més d'aquests dos aparcaments i del ja existent a la plaça Alfons XII al centre de la ciutat, en breu s'iniciaran les obres del pàrquing vinculat a la nova seu de les delegacions del govern a Tortosa, al nucli antic. D'altra banda, en el mateix ple del dilluns, l'equip de govern també portava a debat l'aprovació inicial del projecte executiu del complex de piscina, edifici administratiu i aparcament amb un pressupost de 13.600.000 euros. L'empresa adjudicatària de les obres de construcció és Alonso Balaguer i Arquitectes Associats. El nou equipament esportiu ocuparà una superfície de 13.126 metres quadrats a l'espai on actualment estan emplaçades les piscines municipals i els accessos al recinte esportiu. La nova piscina coberta i complex d'aigües és una de les actuacions urbanístiques i esportives més importants que s'hauran fet a Tortosa en els últims anys, inclosos com a prioritat dins del Pla d'Actuacions Municipals. Les federacions d'Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i Lleida mantenien el dilluns una reunió de treball per coordinar les accions que el partit emprendrà per evitar que el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, el cementiri nuclear, s'ubiqui a Ascó. En les properes setmanes s'obrirà el període d'al·legacions al procés de determinació de la seu definitiva de l'MTC i, segons explicaven els representants de les federacions, Esquerra presentarà una sèrie d'al·legacions que es basaran en la manca de consens territorial i en el compliment per part d'Ascó de criteris d'exclusió per acollir l'MTC, com el risc d'inundació o la proximitat d'una planta química. Tal com explicava el president d'Esquerra a la Ribera d'Ebre, Josep Maria Sáez, tant el Consell de Seguretat Nuclear com la Comissió Interministerial que ha de decidir l'emplaçament de l'MTC aprovaven una sèrie de criteris bàsics que els municipis han de complir per poder acollir el magatzem. La llista inclou diversos elements d'exclusió, de manera que els municipis que els compleixin no podran acollir el cementiri nuclear. Entre aquests, destacava Sáez, hi ha el perill sísmic, el risc d'inundació, la proximitat a instal·lacions químiques o la presència a la zona de descàrregues elèctriques. L'escoltem.
Esquerra obre un front, per tant, que és el front de les al·legacions i que intentarà aconseguir que surtin a tots els nivells. Que tots els nivells on Esquerra tingui presència presenti aquestes al·legacions per a que el cementiri nuclear no s'acabi instal·lant al municipi d'Ascó. Entre d'altres qüestions, com el consens territorial, que ja s'ha anat repetint moltes vegades en els darrers anys, pel que fa a la selecció de l'emplaçament.
Per la seva banda, el secretari de Política Territorial d'Esquerra, Lluís Salvador, recordava que el Congrés dels Diputats aprovava el 23 de febrer passat una proposició no de llei presentada pel grup Republicà que apostava per ubicar l'MTC amb el màxim consens social, territorial i institucional, especialment de les comunitats autònomes i els ens locals. Per Salvador, aquesta aprovació representa un important pas endavant, ja que el Congrés insta el govern espanyol a ubicar el cementiri nuclear a una comunitat on hi hagi un ampli consens.
Una proposició no de llei que va ser presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana i que després d'una llarga debat i transacció es va aconseguir que el Congrés de Diputats acabés aprovant un document, una proposició, en la qual s'apostava per la consecució d'un major consens social, territorial i institucional, especialment en les comunitats autònomes i entitats locals i afectades. D'alguna manera, és una proposició de llei que des d'Esquerra Republicana valorem com un pas endavant molt significatiu, com un pas endavant molt important, perquè d'alguna manera el Congrés de Diputats insta al govern de l'Estat a que s'ubique el cementeri nuclear allí on hi ha consens en les administracions locals afectades i en la comunitat autònoma. I com és obvi, més enllà del propi Ajuntament d'Ascó, hi ha un consens molt ampli. Però hi ha un consens molt ampli en contra de la implantació d'aquest cementeri nuclear.
Cal recordar que els representants de les federacions d'Esquerra i d'altres càrrecs del partit també feien una crida a la mobilització ciutadana i dels militants i simpatitzants per participar en la manifestació que ha convocat per aquest diumenge a Móra d'Ebre la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya. L'acte comptarà amb la presència de nombrosos càrrecs d'aquest partit. D'altra banda, i lligant-ho amb aquesta notícia, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar explica per què diu no al cementiri nuclear. I és que el consistori Calero va organitzar el passat dissabte 27 de febrer una xerrada sobre els perjudicis de l'energia nuclear en general i del magatzem temporal centralitzat en particular. El marc va ser el centre d'interpretació de la pesca, on es va acollir una cinquantena d'assistents. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va organitzar el passat dissabte 27 de febrer una xerrada sobre els perjudicis de l'energia nuclear en general i el magatzem temporal centralitzat en particular. El mar va ser el centre d'interpretació de la pesca, on es va acollir una cinquantena d'assistents. La xerrada va ser encapçalada per Santiago Vilanova, president de l'associació Una Sola Terra, periodista i escriptor, per Josep Puig, enginyer industrial, president d'Eurosolar i fundador del grup de científics i tècnics per un futur no nuclear, i per Andreu Martí, alcalde del municipi. Santiago Vilanova va exposar que l'energia nuclear inclou tres grans agreujants, el moral, l'ètic i el polític. El moral, perquè l'energia nuclear ha conduït a la creació de bombes nuclears i desastres com el d'Hiroshima, i d'altra banda suposa un problema ètic, ja que reactors com el de Vandellòs 1 es van posar en funcionament amb objectius militars i, per tant, no és ètic que els residus ara els hagin de sofrir la societat civil amb el cementiri nuclear. I finalment, Vilanova considera que hi ha un problema polític, ja que l'energia nuclear es va instaurar a Espanya durant el franquisme i, per tant, és fruit d'una decisió no democràtica. D'altra banda, el president de l'associació Una Sola Terra va criticar la manipulació del debat sobre l'energia nuclear dels lobbies elèctrics que pressionen els mitjans de comunicació. Santiago Vilanova.
Jo crec que ja tenim un dèficit sobre la informació electronuclear molt gran a Catalunya, que ja ve de l'època franquista. Crec que el Parlament de Catalunya és l'únic parlament d'una nació o d'una regió a nivell europeu que no disposa en el seu Parlament d'una comissió d'informació electronuclear tinguent un parc nuclear tan important com tenim. Això ja és un dèficit important, no? Una comissió d'informació electronuclear en aquests moments que hi ha hagut el tema, que hi ha el conflicte del cementeri de residus a Ascó, seria importantíssim, perquè tindríem la veu de científics independents que no treballen per la indústria nuclear sobre aquesta qüestió.
El gruix de la xerrada, però, el va exposar Josep Puig. Sota el títol Nuclears, no gràcies, va explicar la situació de davallada de l'energia nuclear al món, ja que és cara de produir i comporta riscos que, massa sovint, acaben amb accidents. Puig va voler destacar que no és una solució al canvi climàtic, ja que des de que s'extrau l'urani fins que es produeix l'energia, també es generen gasos hivernacle. A més, va destacar la inexperiència mundial en allargar la vida dels reactors, ja que actualment la mitjana de vida dels reactors a nivell mundial és de 22 anys. Pel que fa al magatzem temporal centralitzat, al qual Ascó s'ha presentat com a candidat a acollir, es va posicionar clarament en contra per quatre motius. Aquest magatzem de residus suposaria el transport dels residus de les nuclears de tota Espanya a Ascó i, per tant, un clar risc. A més, és més fàcil i barat que cada nuclear allotgi els seus residus. Una altra de les dificultats, segons Puig, és l'equitat entre territoris. Qui pagaria aquests desplaçaments? I, finalment, tenir un magatzem on estiguin centralitzats tots els residus augmenta la vulnerabilitat del territori, ja que és un objectiu fàcil pel terrorisme. Per tant, Josep Puig considera que abans de prendre una decisió en com gestionar els residus, és necessari un debat real per trobar solucions.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seguim ara amb les investigacions de l'incendi d'Horta de Sant Joan i una de les compareixences més esperades, la del cap de la Guàrdia de Bombers. Delta Zero denuncia ser víctima de cruels mentides i confirma que durant l'atrapament rescatava dues persones. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, seguint amb el cas de l'incendi d'Horta, possiblement una de les compareixences més esperades a la Comissió d'Investigació de l'Incendi era, sens dubte, la del cap de Guàrdia dels Bombers, aquella fatídica tarda, compareixença que va tenir lloc finalment ahir. Carles Font, Delta Zero, va dir que havia estat jutjat públicament i els detalls de la seva tasca aquell fatídic 21 de juliol s'havien airejat des de que va aixecar-se el secret de sumari al jutjat de Gandesa. En la seva compareixença denunciava, amb la veu entretallada, però amb unes llàgrimes que no van acabar de brotar, haver estat víctima de cruels mentides, mitges veritats i especulacions. Font criticava que els mitjans de comunicació havien passat per alt el mal que poden fer a les famílies i als mateixos bombers. Rere Delta Zero s'hi amaguen 56 bombers de la Generalitat, recordava. Des d'aquell dia no he deixat de pensar què varen fer de diferent en aquell foc. No he trobat resposta, reconeixia. Visiblement afectat, llegia un text en la seva intervenció just abans de les preguntes dels diputats, on va dir que patiria per sempre les conseqüències d'Horta. Delta Zero s'ha acabat convertint en el gran protagonista de la teoria de la descoordinació i així ho han entès la resta de companys amb qui comparteix rang. Tots ells es van desplaçar uniformats per sorpresa fins al Parlament per donar-li suport en la seva compareixença. En acabar aquesta, va ser rebut amb una forta ovació de la resta de caps de guàrdia que l'esperaven a la sortida de la sala de grups, on té lloc aquesta comissió. Els aplaudiments van ressonar per l'espai de les escales del Parlament català. Font confirmava que aquell 21 de juliol va abandonar el centre de comandament avançat, però ho va fer per buscar una millor visibilitat per coordinar el nou incendi sorgit arran de les tres reproduccions. El centre de comandament avançat és un dels punts on el cap de l'operatiu pot estar per dirigir l'estratègia, però també pot fer-ho en el seu vehicle terrestre, en el seu vehicle aeri o en el punt de trànsit. En aquest cas, va decidir desplaçar-se amb el seu vehicle per terra, explicava. Segons el relat de Delta Zero, va demanar, quan va saber que els mitjans tornaven a enlairar-se, que el vinguessin a buscar, però que no va rebre resposta d'Hotel Zero, cap dels helicòpters al foc. Per això, diu, va marxar en un vehicle per terra. Va ser en aquest desplaçament que va topar-se amb uns veïns que van demanar auxili. Una parella d'ancians que es trobaven a l'interior d'una masia propera i que va anar a evacuar-los. Aquests fets van coincidir amb l'atrapament mortal dels Graf de Lleida.
Gràcies, Josep. Continuem parlant d'un altre succés, concretament el que va tenir lloc a Amposta aquest cap de setmana. L'alcalde, Manel Ferrer, manifestava que el jove mort, al ser precipitat des del tercer pis, no estava empadronat a la capital del Montsià i tenia alguns antecedents per robatori i embriaguesa. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, el jove de nacionalitat lituana que va perdre la vida a Amposta el passat dissabte a la matinada en ser precipitat d'un tercer pis, presumptament per altres compatriotes seus, tenia antecedents per robatoris en cotxes i el seu comportament en estat d'embriaguesa havia estat motiu de queixes. Així ho ha explicat l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que ha confirmat que tant la víctima com l'altre detingut al pis número 33 del passatge del canal d'Amposta, on vivien, no estaven empadronats a la ciutat. La mort del jove, doncs, hauria tingut lloc després d'una baralla en la qual haurien participat els tres detinguts. La policia va trobar nombroses restes de sang a l'escala d'accés a l'edifici. Com diem, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, explicava que la víctima tenia antecedents per robatoris en cotxes. Així ho explicava.
Pareix que, ja dic, la persona estava imputat en un petit robatori a nivell d'uns vehicles i el que també hi havia constància, o per almenys el que apareixen en alguna notificació a través de la policia de proximitat, la policia comunitària que tenim, és que el que generaven era molèstia, sobretot en temes d'embriaguesa.
L'alcalde d'Amposta ha manifestat que tant la policia local com els Mossos d'Esquadra van trobar els detinguts seguint els rastres de sang que havien deixat a les escales de l'edifici.
Entren a l'immoble i conjuntament amb Mossos d'Esquadra detecten que hi ha també restes de sang a l'entrada de l'edifici i seguint els restes de sang arriben a un pis de l'edifici on veuen que hi ha llum a l'interior i senten sorolls que no volen obrir la porta i per tant el que fa és que els Mossos d'Esquadra activen els seus dispositius, entren al domicili i troben una persona, pareix, que en estat d'embriaguesa i es produeix la seva detenció. A partir d'aquí, lògicament, s'obren diligències. A les 5-6 de la matinada es persona jutgessa que fa aixecament del cadàver.
Tot i això, cal destacar que bona part dels veïns de l'edifici i de les cases del costat consultades asseguren no haver escoltat res anormal moments abans de la caiguda del jove pel tercer pis d'aquest edifici del Passeig Canal d'Amposta.
En l'actualitat de la jornada, avui ens arriba una notícia important per al territori i també per al municipi de l'Ametlla de Mar, perquè aquesta localitat presentarà la seva candidatura per acollir la seu de l'INEFC a Tarragona. L'Ajuntament de l'Ametlla ja ha fet arribar a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya la voluntat d'acollir la nova seu que se situaria a la zona esportiva. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja ha fet arribar a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya la voluntat d'acollir la nova seu que es situaria a la zona esportiva. El mes de gener, des de la Conselleria d'Esports a Tarragona, es va comunicar als ajuntaments de les comarques tarragonines la intenció de col·locar la nova seu a la demarcació. En sentir aquest anunci, l'Ajuntament de l'Ametlla es va posar en marxa per informar-se de les gestions necessàries per tal de poder presentar la seva candidatura. Des del Consistori Calero i concretament des de la regidoria d'Esports, es considera que el municipi compta amb una zona esportiva que tindrà les infraestructures per tal d'esdevenir una candidatura forta a Tarragona. Actualment hi ha el nou camp de futbol, però ben aviat hi haurà la piscina. A més, hi ha previstes altres instal·lacions com les pistes de tennis i pàdel. D'altra banda, la zona esportiva de l'Ametlla de Mar compta amb l'espai suficient per acollir aquesta seu de formació i especialització de llicenciats en educació física i esport. A més, des del consistori s'afegeix que l'Ametlla compta amb unes molt bones comunicacions, ja que disposa d'estació de tren, d'autopista A7 i carretera nacional 340, sense oblidar que en un futur el municipi comptarà amb l'accés a l'autovia A7. Així ens ho explica Joan Pere Gómez i Comès, regidor d'Esports.
Al nostre poble hi ha molta cultura esportiva i al moment que vam saber que l'INEF volia descentralitzar els seus serveis i els seus estudis universitaris, vam creure convenient que l'Ametlla de Mar teníem totes les infraestructures indicades per a poder ser esta seu. No només pot anar a Cambrils o Tipercanal o més a Tarragona. Hem cregut convenient que també podria vindre al nostre poble, a un poble de les Terres de l'Ebre, i com que som un poble que amb el tema de l'esport ja portem temps invertint i tenim un complex esportiu de primera altura, hem cregut convenient demanar també al govern de la Generalitat que ens accepti la proposta de que la Ametlla de Mar pugui ser seu dels estudis universitaris d'INEF. Nosaltres treballarem molt dur per això i des d'aquí vull dir que a nivell d'infraestructures i a nivell d'equipaments i a nivell d'il·lusió ningú mos guanyarà.
Un dels motius de col·locar la seu a les comarques tarragonines és la descentralització de l'Institut Nacional d'Educació Física. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de l'Ametlla es considera un bon moment per demostrar que des de les Terres de l'Ebre es pot agafar aquest compromís. De moment, una de les candidatures que va agafar amb força és la de Cambrils. L'INEF és un organisme autònom de la Generalitat que disposa de dos centres acadèmics, el de Barcelona, creat el curs 1975-1976, i el de Lleida, inaugurat el curs 1982-1983, adscrits a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Lleida, respectivament.
Gràcies, Olga. Canviem de temàtica informativa. Avui també hem de donar compte d'un certament important, la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, la Fira de Jesús. Una edició que va tancar les portes el passat diumenge i en la que, entre d'altres activitats, es va realitzar el 26è concurs de tast d'olis de les Terres de l'Ebre. Aquest any, un dels guanyadors ha estat la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens dona els resultats.
La 15a Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre de Jesús va tancar diumenge a la nit el certamen amb la presència d'un gran nombre de visitants, possiblement la xifra més alta dels últims anys, i amb una molt destacada participació als diferents concursos i activitats que configuraven el programa d'activitats. Pere Panicello, l'alcalde president de la AMD de Jesús, confirmava la sensació d'haver superat registres anteriors. Un dels actes més destacats de la Fira Jesusenca va ser el tradicional concurs de tast d'olis, que va tenir lloc diumenge al matí, acte que va estar presidit honoríficament per l'industrial tortosí Paco Baró. El jurat qualificador del concurs de tast va decidir entre la 50a de mostres presentades, donant el premi especial al millor oli d'aquesta 26a edició del concurs de tast a l'oli Iberolei, de la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, que també va guanyar el premi al millor oli en la modalitat de productors, elaboradors i envasadors de la denominació d'origen protegit Baix Ebre Montsià. Per a Jaume Roer, president de l'entitat planera, aquest premi és un reconeixement a la feina ben feta que estan fent tant la cooperativa com els productors, tot i les dificultats que han tingut en una campanya com la d'enguany, que no ha estat precisament de les millors. Escoltem Roer.
Això és el reconeixement, pues, que les coses s'estan fent ben fetes. A vegades te surten, a vegades no et surten. Hi ha campanyes que tens possibilitats, pues, de fer un millor oli que un altre. Aquí sempre s'intenta fer les coses de la millor manera possible i enguany, pues, dins de dels problemes que hem tingut, que ens va afectar una mica la seca i tot això, pues, hem tingut el reconeixement de los dos millors olis que es van presentar a la fira. I l'anècdota aquest dia, que l'alcalde de Tortosa, que també estava allí, quan se va acabar el concurs este, ell estava allí i sentia els comentaris dels que van fer la cata i tot això, de l'oli, que si este ha sigut més bo, que si l'altre no ha sigut molt bé. Diu, escolta, diu, t'he de felicitar. Home, dic, gràcies, no, diu, però diu, és que m'han dit els que l'han catat, diu, que aquest oli, diu, podia anar a concursar, diu, el millor concurs del món. O sigui, vam tindre un reconeixement unànime per part de tot el panell de cata i per tots els productors.
Roer explicava que aquest reconeixement és una altra ajuda per promocionar mediàticament els olis de la denominació d'origen protegit Baix Ebre Montsià en general i els de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara en particular, al mateix temps que demostra que si es fa una bona selecció a l'hora de transformar el producte, el resultat pot ser tan òptim com l'oli premiat. Els altres olis premiats al concurs de tast de la Fira de l'Oli de Jesús van resultar ser el de la Terra Alta. La denominació d'origen Terra Alta se'l van dur la cooperativa agrícola Terra Alta de la Pobla de Massaluca. El premi al millor oli d'oliva verge extra sense denominació d'origen protegit va ser per al molí de sorra de Beltrán Carles de Tivenys. I finalment el premi al millor oli d'oliva de particulars en general va ser per a Josefa Gisbert Laossa de Jesús.
Gràcies, Josep. Sense dubte, l'oli Iberolei també forma part d'un dels ingredients de qualitat de les Terres de l'Ebre que el col·lectiu de cuina de la Ràpita s'encarrega en promocionar. De fet, aquest col·lectiu ha estat recentment a Santiago de Compostela al darrer fòrum gastronòmic per presentar els productes i la gastronomia ebrenca, tal com ens explica des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
El col·lectiu de cuina la Ràpita Delta de l'Ebre va assistir els dies 23 i 24 de febrer al fòrum gastronòmic de Santiago de Compostela, un congrés pioner, innovador i independent que ve celebrant-se amb un èxit innegable des de l'any 1999. Els seus organitzadors han aconseguit consolidar-lo com un punt de trobada imprescindible per a empreses agroalimentàries, cuiners professionals i restauradors. L'organització és la mateixa que la del Fòrum de Girona i el seu director Pep Palau va ser l'encarregat d'inaugurar la passada Diada del Llagostí a la Ràpita. El Fòrum va néixer com un congrés professional de i per a cuiners. Sota este paraigua, paral·lelament, s'ha anat consolidant una fira de productes d'alta qualitat. Alimentació, begudes, publicacions, estris o maquinària són el complement ideal de les activitats relacionades amb el congrés. El programa el formen sessions de cuina en directe de la mà de grans cuiners en els que l'assistent pot degustar les elaboracions realitzades, tast de vins, diàlegs i un llarg etcètera dissenyat amb l'únic objectiu de proporcionar al professional les millors eines de formació. En aquestes demostracions de cuina hi van assistir els restauradors locals Jordi Vidal i Ramon Ojando, com a representants del col·lectiu de cuina de la Ràpita. La regidora de turisme Rosa Anglès va estar allí acompanyant el restaurador rapitencs.
Bé, jo considero que va ser una de les assistències més positives que tindrà el col·lectiu de cuina a la Ràpita Delta de l'Ebre, perquè van estar escoltats per una mitjana de 10 especialistes en premsa escrita i també en premsa de ràdio i televisió, on aquesta gent provaven cada producte que s'exposava allí i escoltaven d'on procedien els productes i com era la cuina de cada comarca, no? I això és molt positiu perquè farà que s'expandisca, que la gastronomia de la Ràpita sigui notícia una vegada més a tots aquests mitjans de comunicació i van fer una demostració, diguéssim, molt positiva, va agradar a tots molt. De matí vam fer anguila amb patata en una cassola i la veritat és que va quedar res als plats. I després per la tarda, innovant, vam fer una degustació tipus un montadit amb del caldo. Vull dir, vam fer una base de pataca, peix, arròs i allioli, però de manera innovadora i de manera, diguéssim, d'una cuina més nova. I després vam fer també menjar blanc, però mesclat amb un sabor a cítrics. I van anar explicant tota la innovació que té la cuina en aquestes cuines joves que estan donant un impuls diferent i nou.
Gràcies, Núria Subirats. Cal recordar que aquesta ha estat la segona acció més important que el col·lectiu de cuina realitza fora del territori. Demà, dia 3, conjuntament amb l'estació nàutica de la Ràpita, estaran al Palau Robert de Barcelona per fer la presentació de la Ràpita com a destí turístic i gastronòmic. De les activitats gastronòmiques i de promoció del territori donen pas a les activitats relacionades amb el medi ambient, perquè avui els escolars de Deltebre participen en una plantada d'arbres, tal com ens explica en la següent crònica Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
Un any més, el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza en col·laboració amb l'Ajuntament de Deltebre la plantada d'arbres amb escolars del municipi, una activitat en la que han col·laborat uns 2.000 exemplars que han plantat prop de 10.000 arbres durant els darrers 19 anys en què s'ha portat a terme. Aquesta jornada s'inclou al programa educatiu del parc dins l'activitat El riu Ebre i el bosc de Ribera, que des del 1989 du a terme ininterrompudament l'escola del parc. Els encarregats de plantar els arbres són els alumnes de quart dels col·legis Riu Mar, l'Assumpció i Sant Miquel. La zona escollida es troba a la desembocadura i els arbres que es plantaran seran tamarius, arbustos molt resistents a la salinitat i que contribueixen a la fixació dels marges del riu. Del desenvolupament d'aquesta plantada d'arbres del dia d'avui en parla l'educadora ambiental Maria Cinta Torné.
Primer que res s'esmorza, perquè és important esmorzar, i després d'esmorzar començarem a plantar els arbres. Va un monitor per classe i llavors destinem un espai per a cada curs, perquè no estiguen per a cada grup, perquè no estiguen allà barrejats i que no hi hagi descontrol. Fan el forat, fan parelles de dos crios, i fan un forat a l'arena, és fàcil de fer, encara que siguin xiquets de quart, i llavors planten el tamarit. Sortiran, doncs no sé, segons els crios, el ràpid que vagin, però confiem plantar uns 500 tamarius. Per tant, bastants de tamarius per crio. I després d'acabar de plantar, l'Ajuntament ens facilita una cuba per poder-los regar i van els xiquets també amb pobalets que porten ells i van regant cada un dels tamarius que han plantat. I després d'això ja és hora de dinar, dinen i per la tarda doncs fem o bé algun joc, per estant tenim pensat fer uns murals on els xiquets, en un tros de foli que els donarem, mig foli aproximadament, han de fer un escrit i un dibuix del que ha representat per a ells el dia de la plantada. I llavors allò ho posarem tot, ho apegarem a un arbre de desitjos, més o menys, serà una cosa així, i a la possibilitat de que allò s'expose a algun lloc, o bé a una sala aquí a l'Ecomuseu, o bé a l'Ajuntament, també ens han dit que ens ho deixarien a les escoles, posar allí. I després, per a cada escola, tindré un record del dia de la planta.
Des del curs 2005-2006 s'ha incorporat aquesta activitat al CEIP de Sant Jaume i compta també amb el suport i la participació activa de l'Ajuntament de Sant Jaume. En aquest cas, la plantada es realitza a l'illa de Buda i es combina amb altres activitats com són l'observació d'aus. Aquesta tindrà lloc el divendres 12 de març.
I per acabar, fem una ullada ràpida a la meteorologia.
Aquesta tarda s'espera que el cel es mantingui ja més tapat, amb menys estones de sol, poques clarianes, potser cap al terç nord, i amb unes temperatures que no s'enfilaran tant com ahir. Una tarda que ja podrà estar dominada per algunes pluges en el País Valencià, sobretot, i també cap a les Balears. S'acosta aquesta perturbació que ens afectarà més a ple al llarg del dia de demà. Aquesta nit la pluja guanyarà terreny a tot el territori. Serà sempre més abundant entre aquesta nit i demà cap a la façana litoral i prelitoral, i demà traslladant-se fins i tot cap al nord-est, les pluges més remarcables.
Així posem el punt i final al nostre temps de notícies. Esperem que demà deixin en mans de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre l'actualització de la informació més destacada al territori. Fins la propera.